Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, dia 10 del mes de març, una nova edició, l'edició d'aquest mes aquí a Ràdio Balaguer del programa Freqüència Social, un espai, recordem, a través del qual intentem apropar els serveis socials de la nostra comarca a tota la nostra audiència. Per fer el programa, com sempre, comptem amb la presència als estudis de Ràdio Balaguer del responsable, del director de l'àrea de serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera, el Josep Lluís Bonet. Molt bon dia, Josep Lluís, i gràcies, com sempre, per acompanyar-nos.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Amb el Josep Lluís Bonet, com sempre fem en aquest espai, tenim doncs diferents temes d'interès damunt la taula i, com sempre fem amb ell, doncs en repassarem alguns. Avui tenim 3-4 temes, Josep Lluís, que volem comentar. Un d'ells fa referència a aquesta trobada de la gent gran que ja esteu organitzant, imagino una trobada presencial ja després de la pandèmia, tot i que encara doncs el virus encara el tenim present, però bé, les coses doncs ja a poc a poc van tornant a la normalitat. Hi haurà la trobada de la gent gran de forma presencial, ara ens ho confirmarà el Josep Lluís, el 28 de maig, si no tinc mal entès. També parlarem del contracte programa, en vam parlar ja en el darrer espai del Freqüència Social, però avui volem tornar a incidir en aquest tema. També parlarem del conflicte de la guerra a Ucraïna i també la part final de l'informatiu la dedicarem avui a parlar de la Federació de Municipis de Catalunya, de la qual doncs el Josep Lluís Bonet n'és assessor en matèria de serveis socials des de fa un any i ens explicarà una mica doncs quina és la seva funció, el seu paper com a assessor dins d'aquesta federació. Comencem pel primer dels temes que dèiem, Josep Lluís, a trobada de la gent gran. Em confirmes que serà ja presencial aquest any 2022, el dia 28 de maig a Artesa de Segre?
Doncs sí, anem sortint d'una crisi que era la pandèmia i tornem a recuperar aquesta normalitat que nosaltres entenem que és recuperar les accions que fèiem amb la gent gran, no? En principi, el dia 15 de la setmana vinent, doncs ens trobarem tot el Consell Consultiu, que recordo que són uns representants de la gent gran, dels casals o llars de jubilats de la gent gran dels municipis, i també representants dels municipis que no tenen llar de jubilats, ho fem a través de l'Ajuntament, i els explicarem doncs ja amb cartell, amb totes les accions i les activitats que durem a terme el dia 28 de maig. Recuperem, allí ens vam quedar, la veritat és que abans de la pandèmia ens vam quedar just a la preparació amb el municipi, que és Artesa de Segre, d'aquesta tercera trobada de gent gran que es va quedar penjada. Farem les activitats i les accions que teníem previst. En principi farem una xerrada a la gent gran que anirà sobre l'edatisme. L'edatisme és aquesta figura d'accions que directa o indirectament es fan contra la gent gran i crec que és un tema que està en actualitat i que crec que en podem parlar. Tot seguit hi haurà una cercavila durant allà als carrers de la població d'Artesa, que ens dirigirem cap al pavelló, on al pavelló doncs tindrem el dinar i les accions que normalment faríem una miqueta contractàvem amb un artista d'aquests de casa nostra, no? de Catalunya, que ens pogués amenitzar la festa una estoneta, i després fèiem el sorteig, que nosaltres el consideràvem un sorteig social, per dir-ho així, i sortegem amb els casals d'avis amb, bueno, una miqueta accions que reverteixen en les persones grans dels nostres municipis, no? Recordo que havíem sortejat doncs sessions de neuroprevenció, havíem sortejat amb els diferents casals d'avis doncs accions de aprendre a funcionar el mòbil, utilitzar eines d'informàtica, internet, etc. Vull dir, recuperem aquella festa que se'ns va quedar penjada i és una festa, una acció, un acte que realitzarem anualment i que, bé, aquest proper 28 de maig farem Artesa de Segre i el dia 15 en parlem amb els membres del Consell Consultiu.
Bàsicament vol tornar a ser això, doncs una festa, bé, un acte festiu, no?, adreçat, sí, a la població més gran de la comarca. És un esdeveniment aquest, Josep Lluís, que cada any comptava amb força amb força gent, no?, amb un nombrós públic.
Sí.
Confies que aquesta vegada doncs, també...
Espero que sigui així. L'últim any el que la van fer a Térmens vam ser 500 persones. Clar, més que l'acte en si, que també és una acció que pensem que cal fer-la, però més que l'acte és poder realitzar aquesta activitat buscant com a objectiu visibilitzar i posar cara a qui són els membres o els tècnics dels serveis socials, no? És una manera de tensar els serveis socials a la nostra gent gran. Moltes vegades m'heu sentit dir des d'aquests micròfons que el tema més important i més latent que tenim a la nostra comarca és l'envelliment. Vull dir, tenim una comarca que el tant percent d'envelliment doncs, és elevat, vull dir, no és una comarca que tinguem molts naixements i que la gent jove doncs, sigui un tant percent elevat, sinó és al contrari. Però bé, a banda d'això, volem arribar a tots els nostres municipis. Sabeu, i també ho hem dit des d'aquests micròfons, que tenim una comarca geogràficament complicada, una comarca geogràficament gran, i també és una manera de donar visibilitat als serveis socials amb aquests indrets, i per això també la fem itinerant, no? La van fer a Vallfogona, la van fer a Térmens, ara la volien fer a Artesa, properament la farem a un altre municipi, i sempre anem duent a terme aquesta acció doncs perquè bé, tothom s'hi senti identificat i tothom s'hi senti còmode i tothom s'hi senti com a casa. Aquesta és la intenció.
El programa d'actes, l'avançaves una mica, està ja totalment tancat, però, Josep Lluís...
Bé, ens falta matisar cosetes, però sí, ens han posat en contacte ja amb el grup que ens vindrà a amenitzar la festa, que evidentment ha de ser lúdica i divertida, i després també doncs, ve el tema del dinar, com havíem fet anteriorment, també el tenim ja comentat i estem tancant les dates. No crec que ens marxi la data, en principi, el 28 ho teníem acordat.
Si és un dissabte o un diumenge?
És un dissabte. Si el del càtering, si el de l'allò ens mogués un dissabte amunt o avall, doncs també encara tenim temps i marge de fer-ho. Però, en principi, el dia 15 mirarem de deixar-ho tancat i anirà per aquí.
Molt bé, doncs tindrem ocasió d'abans del proper 28 de maig, suposo, tornar-ne a parlar. Aquest proper dimarts, dia 15 d'elles, hi haurà aquesta trobada, aquesta reunió amb representants, no?, dels diferents municipis per posar doncs, damunt la taula ja. Tot el programa d'actes ja pot ser una mica més concretat, no?, la setmana que ve, Josep Lluís.
Crec que sí,
amb
que així serà.
Amb tots els representants de la gent gran a la comarca. Anem a una altra qüestió. Parlem novament del contracte programa. En parlàvem en l'anterior programa, o fa dos programes, no recordo ara exactament, Josep Lluís. Ens parlaves del programa o d'una fitxa nova dins d'aquest contracte programa. Ens deies també que la intenció era doncs, assignar-lo ja amb la Generalitat de cara a la primavera. Entenc que serà aquest mes de març, a principis d'abril, que es podria signar ja el nou contracte programa, Josep Lluís?
Bé, ho explico una miqueta perquè bueno, els tempos a vegades es belluguen una mica i més quan depèn de... d'ens locals a nivell de tot Catalunya. No?
Parlem de tempos i també recordem una mica què és el contracte programa,
sí.
Perquè dit així potser molta gent es pregunta què és això del contracte programa.
Sí, parlem del contracte programa, potser hi ha persones que no saben perquè no ho hem explicat i per això estem aquí, no?, per explicar-ho. El contracte programa és el document administratiu que lliga a lo que és, en aquest cas, el Consell Comarcal de la Noguera amb la Generalitat de Catalunya, el Departament de Drets Socials, per dur a terme una sèrie de fitxes que per llei, per la llei 12-2007, que és la llei de serveis socials, ens obliga a dur a terme, doncs, tal com marca aquesta llei, a nivell de tot Catalunya. Vull dir, no és només la nostra comarca, sinó que és a nivell de Catalunya. Què hi ha amb aquest contracte programa? Com us deia, hi ha una sèrie de fitxes. Per exemple, hi ha la fitxa 1, que parla dels professionals de l'equip bàsic. Qui són els professionals de l'equip bàsic? Pues són els treballadors i educadors socials que tenim a la comarca i que van a tots els municipis de la comarca a dur a terme aquestes atencions presencials als diversos municipis. A Balaguer ho fem allí a la carretera Camarasa. Si vas a Camarasa, doncs ho podem fer al consultori mèdic o ho podem fer a l'Ajuntament, depèn també de cada municipi. I és les hores que passem com a treballadors i educadors socials atenent els usuaris que ens venen de cada municipi doncs amb les seves problemàtiques o amb les seves necessitats, o gestionar doncs, documentació per demanar dependència, teleassistència, etcètera, etcètera. No?
Perquè el contracte de programa, perdona, Josep Lluís, està format per això, per diferents fitxes,
sí, sí.
Que ara en comentaràs algunes.
Dèiem sí.
Que l'anterior programa ens avançaves que n'hi hauria una de nova, envelliment quilòmetre zero, si no
sí.
Recordo malament.
Correcte.
El terme, deia això, són diferents fitxes que són, entenc, diferents plans o diferents actuacions previstes dins
sí.
d'aquest contracte de programa?
Ho dius bé, cada fitxa és un tema diferent, no? Per exemple, deia la fitxa 1, que era el tema de l'equip bàsic, però a més dintre de la fitxa 1, fins ara, que ara també sembla que ho canviaran amb la nova fitxa, amb el nou contracte programa, que serà del 2022 al 2025, sembla que canviaran algunes fitxes i modificaran algunes. Doncs, com et deia, tenim el tema de la fitxa número 1, que és l'equip bàsic, i aquí hi ha el tema de les treballadores i educadores socials que van a tots els municipis i fan les atencions presencials a les persones que demanen hora i que tenen que exposar les seves situacions. Tenim una segona fitxa, que és el Servei d'Intervenció Socioeducativa. Aquí ens hi entra totes les atencions que ara estem fent a Balaguer, Tesa i Pons amb els nens i nenes que tenen expedient de risc obert a la DGAIA o que estan en seguiment de serveis socials. I llavors fem aquestes atencions a Balaguer, és el que tenim a dalt al centre obert, al carrer Montero, i després també estem fent Artesa i Pons. Tenim una altra fitxa, que és el tema de la violència de gènere, que també ens hi entra una partida econòmica per poder tenir o afrontar les despeses que se'n derivin de les possibles agressions que hi pugui haver a la comarca. Tenim el tema del transport adaptat, tenim el tema dels dinamitzadors, que fem aquest treball amb els joves menors no acompanyats, tenim el tema dels plans locals d'inclusió social, tenim el tema d'immigració, que aquí també tenim la nostra tècnica, tenim tema del poble gitano, que també hi ha una tècnica que està duent a terme accions i actes per establir ponts entre els diferents col·lectius que tenim a la comarca, i un d'aquests és el col·lectiu del poble gitano, etcètera. Tenim unes quantes, no?, de fitxes.
Podem dir, perdona, Josep Lluís, que el 100% de les fitxes que teniu, sí, o que teníeu fins ara es mantenen en aquest nou contracte i programa?
Es mantenen totes.
Totes.
Fins i tot te diria que hi ha increment, perquè, per exemple, la fitxa número 1 ens doten amb més professionals per poder dur a terme aquesta atenció més específica. En principi, el que no et puc assegurar és si començarem el 22 o el 23. Com que el contracte programa és 4 anys, hi ha un repartiment progressiu de les diferents fitxes durant aquests 4 anys. Primera, ho vaig demanar així perquè l'impacte econòmic als municipis, als ajuntaments, que també han de fer la seva aportació, no serà tan fort, i és una manera també d'anar dosificant i que la mateixa organització dels serveis socials pugui assimilar tots aquests canvis. Per exemple, crec que serà el 23, a la fitxa número 1, que és la d'atenció dels serveis bàsics, tindrem mitja professional de psicologia i mig professional de dret. I llavors me pots preguntar, psicologia, què farà aquesta persona? En principi, aquesta persona, aquest professional, estarà per donar suport a les atencions que puguin fer les treballadores i educadores socials a persones o a famílies i que tinguin una necessitat d'atenció psicològica. Això s'estableix a tot Catalunya. Evidentment, la comarca de la Noguera també ens toca. I després tindrem mig professional del dret, perquè puguem també treballar tots els usuaris que puguin vindre als serveis socials, informar i orientar en situacions diverses. Per exemple, separacions, per exemple, règims de visites, etcètera, etcètera. Val? A poc, totes les fitxes del contracte programa que tenim establert aniran augmentant, ja sigui de professionals o a nivell econòmic, per poder dur a terme la nostra feina de la millor manera possible. No canvia res, tal com tu has dit. El contracte programa continua amb totes les fitxes que té, però sí que us diré i us avançaré que n'hem demanat d'altres. Entre elles, aquesta que tu apuntaves, la d'envelliment quilòmetre zero. També hem de veure si començarem el 22 o començarem el 23. Ja us he explicat que això serà un creixement progressiu. Però, a més, també hem demanat el SOAF, que és un servei d'orientació a famílies, que també hi haurà una professional que podrà establir plans de treball amb famílies derivades, sobretot, de serveis socials i, sobretot, amb infants. Val? Clar, jo he fet aquesta petició perquè veient les necessitats que hi ha a la nostra comarca. Com ho farem, això? Amb aquest desplegament progressiu i a mesura que tindrem les professionals, a banda d'anunciar-ho aquí al vostre programa, també en farem la difusió que pertoqui als llocs que pertoquin. I així donarem, amb aquesta professional que pugui dur a terme la seva activitat. A més del SOAF, també hem demanat ampliar el que és el banc de productes de suport. Saps aquest banc que nosaltres tenim en aquests moments i que està funcionant molt bé? També hem demanat, amb una fitxa a part, un programa d'accessibilitat i un programa de discapacitat. Què vol dir? Primer, hi haurà uns anys que hi haurà una formació amb accessibilitat, que la donarem des dels serveis socials amb professionals que pertoqui. Si no els tenim a la casa, evidentment els buscarem de manera externa. I després també hi haurà una formació en temes de discapacitat. I properament també hi haurà un professional, un referent, que durà a terme aquest assessorament als diferents municipis de la comarca. Aquestes són dos o tres fitxes que tenim apuntades, que evidentment el departament ha obert amb aquest nou contracte programa. Ens hi hem adherit. Jo crec que és bo que la nostra comarca tingui el màxim de recursos possibles, però també amb un grau de coneixement i d'entendre que els diners no són il·limitats, que els municipis tenen els recursos que tenen i que a poc hem de tenir i gaudir dels mateixos serveis que estan gaudint a les grans ciutats. Sempre ho he explicat. No hi ha els mateixos serveis a l'àrea metropolitana de Barcelona, no hi ha els mateixos serveis al Tarragonès que a la Noguera, evidentment per volum de ciutadans. Però sí que hauríem de tindre el dret de poder-los gaudir igual que ells. Clar, sempre us he explicat, un servei d'atenció domiciliari fet a Barcelona, que la professional que va fer aquest servei es desplaça en metro, té un cost. Un servei d'atenció domiciliari que la professional ha d'agafar el cotxe de Balaguer per anar a Artesa de Segre a fer el servei, ni té un altre. I aquesta diferència, crec que el departament entén que hi és i crec que comença a haver un canvi en el que és la situació econòmica. No perquè ens vulguin donar més diners, sinó perquè la diferència es veu clarament que no és el mateix fer un servei que un altre. I calen més recursos en un servei que no un altre. És un exemple que posava, eh?
Molt bé, Josep Lluís, dèiem això, eh? La signatura prevista per ara, a finals d'aquest mes, principis del mes d'abril, tot estirà. Josep Lluís, confies?
Esperem que sí. A vegades això s'allarga en el temps perquè les coses no estan quadrades. De fet, la justificació dels serveis socials del 2021 l'acabem de fer ara. I la presentació de projectes l'han fet la setmana passada, però abans de presentar-los vam parlar també amb diferents ajuntaments i també amb l'Ajuntament de Balaguer, explicant i exposant una miqueta que sàpiguin per on aniran els tiros. I una cosa que sí que és bona i que crec que cal dir-ho i tant la part política com la part tècnica crec que hem d'estar satisfets, hem aconseguit que, saps que sempre parlàvem de que el Consell Comarcal de la Noguera amb el tema de finançament estàvem al 66-34. Uh-huh. A partir del 2022 això canvia i passarem del 75 al 25. Per tant, la Generalitat aportarà més diners a la comarca de la Noguera, un 75% del 66 que aportava, i els ajuntaments se'ls redueix del 34 que aportaven al 25. Dius, hi haurà canvis? Home, ja ho veurem, perquè també els preus han variat. Això és així. Fins a l'any 2021 el servei d'atenció domiciliària es pagava a 16,25 l'hora i a l'any 2022 es paga a 19 euros l'hora. Vull dir, aquesta diferència també cal entendre que veurem com s'ajusta. El tema dels números és un tema, no diré complicat, però sí complex, amb el sentit de que cal veure com ho encaixem i com tothom doncs, pot arreglar tema de pressupostos davant d'aquests canvis. Però bé, contents de que hagi variat l'aportació.
I contents, m'imagino, també satisfet, Josep Lluís, perquè es puguin mantenir tots els serveis que aneu prestant des de ja fa anys, no?
Sí, sí, sí.
Totes
no,
les
no.
Fitxes, eh? Satisfet en aquest sentit, Josep Lluís.
Satisfet. I ja ho hem parlat aquí moltes vegades. Clar, jo recordo que l'any, no sé, fa 10 anys o 15 anys, teníem 5 persones als serveis socials o 6 persones als serveis socials per tota la comarca. A dia d'avui estem parlant entre 37 i 40 directes. Indirectes n'hi ha uns altres, com poden ser les treballadores familiars que van a fer els serveis d'atenció domiciliària, que se'ls ha d'agrair la bona tasca que fan, com pot ser el servei del CDIAP, totes les professionals que hi ha al CDIAP que fan d'atenció precoç als nens de 0 a 6 anys. Tenim allí 8 professionals més. Vull dir que en total tenim un gruix de professionals important i això vol dir que donem servei i jo crec que donem un bon servei a la comarca de la Noguera.
Molt bé, Josep Lluís, hem parlat de la trobada de la gent gran, d'aquest nou contracte programa 2022-2025. Parlem ara d'una qüestió doncs, que malauradament està ja sent notícia des de fa uns quants dies. Estem parlant de la guerra d'Ucraïna. L'altre dia ens fèiem ressò aquí a Ràdio Balaguer doncs de la crida que feien, no?, des del Fons de Cooperació al Desenvolupament i també des de Creu Roja perquè la gent doncs portessin, en aquest cas, més que materials, fessin aportacions econòmiques. No sé si des de l'àrea de serveis socials també heu fet alguna crida doncs per ajudar els damnificats d'aquesta guerra o teniu previst d'emprendre algun tipus d'acció properament, Josep Lluís?
Doncs sí, el que passa és que l'altre dia pensava, dic, no sortim d'una crisi, que ja en tenim una altra. Vull dir, se'ns ha acabat la de la pandèmia, que no s'ha acabat.
Que no s'ha acabat, exacte.
Que no s'ha acabat. I n'entra una altra i...
Tot i que ara sembla que ja la pandèmia...
Bueno, clar, és que clar...
Però hi continua ben casos, sí, tots coneixem encara persones.
Sí, continua ben casos. I ja et dic, no n'acabem una, que entrem en una altra, i no poc gruixuda, que és aquesta guerra que
correcte
està passant entre Rússia i Ucraïna, no? A veure, des dels serveis socials, evidentment, que ens han plantejat, i des del Consell Comarcal, ho vaig estar parlant amb l'Anna Maria, la vicepresidenta, i el president, el Miquel, de com podíem, doncs, des del Consell Comarcal, i en aquest cas de serveis socials, tenir, si més no, una mica un protocol d'abordatge amb aquesta situació, no? En un primer moment, com tothom ha fet...
Entenc, en cas que arribi algun refugiat aquí,
sí.
O en cas que s'hagi d'acollir alguna persona,
bé,
no?
És el que et deia. En un primer moment tot va ser amb una miqueta d'ànims de solidaritat i també potser amb aquesta esperança de que la cosa fos curta. Evidentment, jo no tinc cap bola de vidre ni ningú que em digui quan pot durar això. Jo voldria que ja no hagués tingut que començar, però bueno, se preveu que això pues, vagi una miqueta per llarg. Clar, veient això, des dels serveis socials, jo mateix m'haig posat en contacte amb el... m'he posat en contacte amb el Departament de Governació a Lleida per veure una miqueta com podíem enfocar aquest tema difícil perquè requeria una miqueta d'atenció. Jo, en primer lloc, potser donaria les gràcies a totes les persones que solidàriament han fet un esforç. Jo, en aquest cas, parlo... Hi ha més persones, però parlo del Lluís Cortés, que també he parlat amb ell, perquè com que va iniciar la campanya, ja que ell doncs, estava treballant en el seu àmbit professional a Ucraïna i bueno, és una persona coneguda, doncs vam parlar amb ell de que si hi havia alguna donació, si hi havia alguna aportació, que nosaltres ho poguéssim gestionar també amb ell per no duplicar feines, per no obrir d'altres vies, sinó si ja estan establertes i funcionen, doncs escolta, ja està bé, no? El que passa és que em dono compte que les coses van canviant i molt ràpidament. Des de la governació m'estan dient que tema de roba, que de moment no és necessari. També estan demanant que el tema d'aliments es redueixi. I clar, quan te diuen això, et fas una pregunta, no? Dius, i per què? I per què? Nosaltres volem ser solidaris. I, bueno, el que està passant és que les guerres no porten coses bones. Aleshores, tots aquests convois, tots aquests transports que estem fent de material cap allà, el problema és que darrere d'una guerra hi ha misèries i hi ha màfies. I aquestes màfies estan utilitzant moltes vegades per moneda de canvi aquesta roba o aquests aliments o aquesta història, no? Que no estic dient que el que haguem fet no estigui ben fet, està molt ben fet. Però estem treballant des d'una altra mirada, justament perquè les coses es van allargant, i ara estem treballant des d'aquesta mirada de que hi ha moltes organitzacions no governamentals que estan recomanant que, sobretot, si algú vol fer alguna donació, sigui econòmica. Perquè aquesta part econòmica arriba directament al cor d'on hi ha la problemàtica. M'explico. Jo ahir vaig parlar amb els tècnics d'aquí de Creu Roja i amb els tècnics de Càritas de la nostra comarca, perquè ells també són uns que a nivell estatal tenen línies obertes d'ajuda humanitària i d'ajuda econòmica a aquestes persones refugiades d'Ucraïna o que sortiran d'Ucraïna. Aleshores, ells ens deien el mateix, no? Per evitar aquestes màfies, per mirar de tallar les misèries que comporta, doncs és una miqueta intentar racionalitzar de com fem aquesta crida. Què diria jo? Jo el que faria és que, i des dels serveis socials ho mirarem de fer així, és que tothom qui vulgui col·laborar, per exemple, amb roba, si ho vol fer, ho pot fer aquí a la nostra comarca, doncs al rober que tenim de Càritas a Balaguer. Però també cal recordar que a tota la comarca hi ha uns contenidors que són també de Càritas Urgell, que tenen signat convenis amb els ajuntaments, que si llancen allí la roba, doncs aquella roba es recull, es neteja, es mira de posar bé, si és que cal, i doncs, si és necessari, es dona, i tenim un espai, un lloc, on tenim reservada aquesta roba per si és necessari. Vale. Tema d'aliments. Nosaltres el que diríem és, si algú vol portar aliments, tenim nosaltres a la comarca de la Noguera un banc d'aliments, Àgape, que el tenim obert a Balaguertesa i Pons, i el que us diria és que els aliments ens el portéssiu al banc d'aliments, o si voleu ens truqueu al Consell Comarcal, o ho feu mitjançant una altra via. Per què? Aquí hi ha una segona part, que és la que està passant ara, i és que, si us heu donat compte, ens està arribant l'onada de gent que està marxant d'Ucraïna i que està refugiant-se a diversos països. I Catalunya també serà un dels països que rebrà gent refugiada. Hi ha comarques que segurament tindran més incidència. Per exemple, parlo de l'Urgell, que tenen Guissona, on tenen una comunitat ucraïnesa elevada, en el sentit de que hi ha gent, treballadors, que tenien i que s'havien establert a Guissona. A la nostra comarca d'ucraïnesos n'hi ha, però tampoc no és que sigui un dels col·lectius més nombrosos. Abans de comentar, hem tingut una persona que ens ha vingut i ens ha fet una consulta. Evidentment, nosaltres, els canals, i des d'aquí, des dels micròfons de Ràdio Balaguer, a les xarxes penjarem i anirem actualitzant aquesta informació de com ho anirem fent, perquè, com us dic, això canvia i molt de pressa, i aleshores també hem de veure com ho afrontem, no?
Per tant, és a dir, podem fer aquestes aportacions econòmiques, però també, en cas que acabi arribant gent aquí, doncs estar preparats, clar, amb aquest, no, amb aquest reforç de roba o també d'aliments aquí a Balaguer, a comarca de la Noguera.
Correcte. El que no podrem evitar és que, si ens arriba gent aquí, també els tinguem que atendre. Aleshores necessitarem recursos. Això ha sigut una cosa sobrevinguda, no és una cosa que teníem prevista. Avui llegia, i ho comentàvem abans al micròfon tancat, que la Diputació de Lleida ha obert una partida extraordinària d'ajudes pels refugiats ucraïnesos a les comarques de la província de Lleida. Mirarem la part que ens toque, i aquests diners, evidentment, aniran destinats per això. Però, com sabeu, i ho deia abans, els diners no són il·limitats. Per tant, els hem de racionalitzar i pensar-ho bé on els gastem. Si algú vol fer això, tema roba, tenim Càritas que ho recull, tema aliments, tenim el nostre banc d'aliments, i nosaltres a les nostres xarxes en penjarem dos enllaços de webs, hem posat l'enllaç de Creu Roja i hem penjat l'enllaç de Càritas, perquè la comarca de la Noguera, aquestes dues entitats, treballem conjuntament amb ells. Abans parlàvem de que hi ha més entitats, n'hi ha moltes. Dins de la pàgina de la Generalitat surt un llistat d'entitats llarg, ACNUR, UNICEF, el Pla de Desenvolupament, que parlàvem abans, però també surt Càritas i Creu Roja. Nosaltres, a les nostres xarxes, posarem aquests dos enllaços. Si algú vol fer una aportació econòmica, entrant en aquest enllaç, farà una aportació econòmica Creu Roja o la farà Càritas. I aquestes entitats, aquests diners, aniran directament a les necessitats, perquè ahir m'explicaven que aquests diners, una vegada recollits, passen a la seu central de Madrid. I Madrid els porta directament a les seus de Càritas i Creu Roja de Polònia, de Romania, dels països que estan al voltant,
sí,
o fronterers amb Ucraïna. Això és el que farem. De moment, aquesta serà la nostra iniciativa.
Per tant, aquests enllaços per fer aquestes aportacions econòmiques, però si algú no pot o no vol fer una aportació econòmica, sàpigui que pot aportar,
correcte,
roba o aliments per reforçar, doncs, el banc d'aliments o,
correcte,
el tema de la roba, aquí a,
sí,
a Càritas.
Disculpeu una mica, però avui estic rovellat i la veu no m'acompanya.
No pateixis. La setmana passada ens consta que el Josep Lluís estava molt pitjor, per tant, t'agraïm que, tot i això, hagis pogut venir, Josep Lluís, i haver pogut realitzar el programa. Doncs ens farem també ressò des de Ràdio Balaguer, d'aquesta iniciativa, des de l'àrea de serveis socials. Continuarem, doncs, també fent aquesta crida a qualsevol persona, doncs, que vulgui fer qualsevol tipus d'aportacions, ja sigui de material, com deies, o econòmiques. Acabem ja, anem acabant ja el programa, Josep Lluís, i parlem de la Federació de Municipis de Catalunya. Ho dèiem a l'inici, quan hem parlat dels diferents temes que abordaríem avui. Dèiem que ets assessor en matèria de serveis socials dins d'aquesta Federació de Municipis de Catalunya. Des de fa un any, em deies abans, el micròfon tancat.
Un any, sí, sí, fa un any.
Explica'ns una mica bé com vas anar per a la federació i una mica quina és la teva feina, la teva tasca com a assessor dins d'aquesta entitat, Josep Lluís.
Mira, t'explico. A Catalunya tenim dues entitats municipalistes. Una és l'Associació Catalana de Municipis i l'altra és la Federació de Municipis de Catalunya. Aquestes dues entitats municipalistes, la majoria dels ajuntaments i consells comarcals, diputacions, etc., estan adherides a aquestes dues entitats. I aquestes dues entitats s'encarreguen de vetllar pels ens locals, en tots els àmbits, no només amb serveis socials. Aquí et pots trobar tots els àmbits. Pot sortir salut, pot sortir comerç, pot sortir empresa, pot sortir els que vulguis, tots els àmbits. Un d'ells és serveis socials. Llavors, aquestes entitats municipalistes funcionen per comissions i per taules de treball, no? A mi em van trucar fa un any el secretari general de la Federació de Municipis i em va demanar que, bueno, havia sentit referències meves, que els havia agradat la feina que feia. Evidentment, jo ja havia tingut una miqueta de contacte, perquè també amb ells hem treballat diversos temes de serveis socials, tant amb la federació com amb l'associació. Ells necessitaven algú que els pogués assessorar i que els pogués ajudar en matèria de serveis socials. Buscaven un director o directora que estigués en actiu, i m'ho van proposar a mi. Evidentment, em va fer molta il·lusió, vaig acceptar, i la meva funció dins de l'entitat aquesta és poder, en primer moment, és representar a la Federació de Municipis a les diferents reunions que anem, no? Però és també una miqueta aquest enllaç, aquest referent que negociï les diferents accions que el Departament de Drets Socials o que el Departament d'Igualtat i Feminisme o que el Departament de Treball pugui fer en matèria de serveis socials, i aleshores cada vegada que hi ha una negociació, parlàvem del contracte programa, la federació i l'associació hi són presents. Qui hi ha present? Normalment una o dues persones. Hi ha una persona, una figura més política, que aquesta és la persona, diguem, política dins de l'ens municipalista, i una persona tècnica. Llavors, jo estic com a la funció tècnica. Quan negociem el contracte programa a nivell de Catalunya, clar, és un moment important per poder-hi ser, per poder debatre, per poder conèixer, per poder defensar i per poder créixer com a professional. Aleshores, me va fer il·lusió, per una banda, doncs, com a reconeixement a la trajectòria que he pogut tenir, però també al mateix temps me donava doncs, l'alegria de dir, ostres, doncs, estaré allí un secou, el contracte programa, podré estar allí on hi ha les reunions, i abans t'ho comentava, abans de vindre el programa, avui doncs he tingut una reunió de la taula de pobresa energètica. Clar, allí s'hi reuneix el Departament de Drets Socials, s'hi reuneix el Departament d'Empresa, i es reuneix un altre departament, no recordo ara el de, i totes les entitats del tercer sector que estan duent a terme tot el treball de pobresa energètica a Catalunya. I això et dona una visió més àmplia i te motiva i, a més, aprens a veure des d'una altra perspectiva les necessitats que hi han i les maneres d'abordar-ho, que això és important. Perquè a Catalunya, evidentment, totes les comarques tenen la seva àrea bàsica de serveis socials i els municipis de més de 20.000 també tenen les seues àrees bàsiques i tothom treballa amb les mateixes fitxes, però de diferent manera. Tothom treballa amb les mateixes fitxes, però amb noves idees, amb noves propostes, amb diferents maneres de fer. I això és important de poder-hi ser i poder-ho escoltar. Ja et dic, a mi em fa créixer professionalment i m'aporta una riquesa que el meu interès és de posar-la a disposició de la comarca i de posar-la a disposició, evidentment, dels professionals que tinc a l'àrea bàsica de serveis socials. La veritat, és una feina... No és fàcil, però més que difícil és dura, perquè hi ha dies que tens tres reunions seguides. Llavors és molt difícil que puguis dur a terme tota aquesta assimilació d'inputs que et van entrant, no? Però bé, estic content. Jo a dia d'avui, que pràcticament fa un any, em trec un balanç molt positiu, sí. Molt positiu. Ara hi ha hagut dies de bogeria, puntilles de bogeria. Però,
bueno, però bé, m'imagino, bé, també estàs al dia de tot el que s'hi va coent, eh?
És aquí l'important. Vull dir, veus allí on hi ha les mancances. Per exemple, avui parlàvem dels informes que estan fent els serveis socials de cara al risc d'exclusió residencial. Això la gent potser, si no t'hi trobes, no saps el que és. Si hi ha una família en situació de risc d'exclusió residencial, la treballadora o l'educadora social li ha de fer un informe que reconegui aquesta situació. Una vegada reconeix aquesta situació, pot entrar en una sèrie d'ajuts importants, perquè li poden reduir la despesa que té de pobresa energètica i també de gas, que també hi ha altres ajudes, i ara també entre el tema del cànon de l'aigua. Bueno, hi ha moltes coses. Llavors, tindre tots aquests inputs i rebre tota aquesta informació, el que et fa és tindre més coneixement de com ho pots abordar al teu territori. I això és important.
Correcte, tens una visió més àmplia, sí, del que està passant.
Bueno, i a banda també comparteixo amb l'Associació Catalana, que tinc una companya allí, que és la Sònia Oriola, que havia estat directora de serveis socials al Pla d'Urgell, que ens coneixíem d'abans, i també compartim i traiem doncs experiències positives. No tot el que voldríem, no en traiem tot el que voldríem, no aconseguim tot el que voldríem, perquè una negociació implica que tothom ha de sortir content, a vegades una de perdre més per guanyar un altre dia, però bé, et dona aquest coneixement i aquesta facilitat de poder abordar els temes des d'una altra mirada, i això és important.
Molt bé, Josep Lluís, doncs m'imagino que també tindrem ocasió de continuar parlant d'aquest assessorament, no?, en matèria de serveis socials, doncs que...
Sí,
estàs fent dins d'aquesta federació.
Sí, sí, que al igual que avui tenia aquesta reunió de pobresa energètica, n'hi ha una altra que és del model alimentari que volem fer a Catalunya. I això és important ser-hi, perquè allí veus com realment, per exemple, Càritas Barcelona o com, per exemple, d'altres entitats, Creu Roja o altres entitats del tercer sector, que hi ha unes quantes, aborden el tema de la pobresa alimentària, el que estem fent nosaltres amb el nostre banc d'aliments. I quan veus experiències, veus el que et diuen, veus la necessitat que hi ha, veus els recursos que hi ha, clar, quan ho veus de manera global, també enfoques les coses d'una altra manera. I jo considero que és important. I mira, quan m'ho van proposar, m'hi vaig llançar de cap.
I estaràs temps aquí o això no se sap?
Bueno, en principi, a veure, la persona que hi havia abans de que jo m'ho proposessin...
T'ho dic per si hi ha algun mandat, allò,
no,
o alguna...
No. Suposo que és una mica voluntat, no? Perquè, evidentment, això no és un càrrec remunerat. Perquè si algú ja es pensava que cobrava, no és un càrrec remunerat, és un càrrec que assumeixo dintre de les hores de feina, és un càrrec més tècnic i de representació, però jo suposo que quan el dia que digui escolta, necessito un relleu perquè també he de donar pas a persones noves i a persones joves i a idees noves i a propostes joves, soc d'aquestos que penso que evidentment no hi ha ningú imprescindible. Som necessaris, però no imprescindibles. Així que si estic un any, ara faré un any, estic dos, bé, que em proposen un canvi o que jo mateix proposo el canvi, ho veurem amb bons ulls, no és problema.
Molt bé, Josep Lluís, com dèiem, tindrem ocasió de continuar parlant d'aquesta qüestió, també d'altres, en noves edicions del Freqüència Social, com sempre aquí a Ràdio Balaguer, com sempre agraïm un dia més doncs, al Josep Lluís Manet haver vingut i haver-nos explicat totes aquestes coses. Gràcies, Josep Lluís, perdó, i fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Freqüència Social, el programa de Ràdio Balaguer que té la finalitat d'informar la població de Balaguer i comarca de com funcionen els serveis socials, quines ajudes i prestacions hi ha i com es poden demanar. Freqüència Social, un espai amb el suport del Consell Comarcal de la Noguera.